En el marc del Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, la Laura Perea, membre de l'Avant Sant Cugat, ens fa 5 cèntims de la realitat i l'afectació de la malaltia a la ciutat. Benvinguda als micròfons de Cugat.cat.
Hola, moltes gràcies.
Senyora Perea, quants santcugatencs estan actualment afectats per aquesta malaltia?
Mira, a nivell de Sant Cugat, ben bé no sabem el nombre, sí que, no sé, es calcula que poden haver sobre 100 persones afectades a Sant Cugat, però nosaltres no ens arriben. Com a entitat, la realitat és que tenim molts pocs casos que ens arribin diagnosticats d'una malaltia d'esclerosi múltiple. Vale? Nosaltres com a entitat tenim 2 casos. Llavors, són uns números, però no tenim la realitat de veure-ho diàriament a la seu. No? És una malaltia que afecta a persones més joves que moltes vegades lluiten per mantenir el seu nivell d'activitat i d'alguna manera rebutgen aquest suport de l'associació que li pot donar perquè bueno, intenten sobreviure a la seva manera.
Perquè quina és la mitjana d'edat de les persones que pateixen l'esclerosi múltiple?
Normalment és una població molt més jove, és a dir, de persones entre 30 a 45 anys. Vale? Llavors, normalment agafen en edat laboral moltes vegades. I clar, és a dir, hi ha gent que una de les característiques és que tot i que et donin aquest diagnòstic, l'esclerosi múltiple té 2 formes de presentar-se, una és de forma progressiva i l'altra és en forma de brots, no? Llavors a tu et pot donar un brot en el qual tu et quedes en un primer moment molt, molt afectat, no? Amb una afectació, però recuperes gairebé la normalitat, gairebé el 80-90% de les teves capacitats i et permet moltes vegades tornar a la vida laboral. Per la qual cosa la gent intenta mantenir-se activa, continuar amb una vida normal i oblidar una mica el tema de la malaltia, no? Llavors és gent que bueno, no s'acosta tant a les entitats per demanar recursos. És en les fases més avançades de la malaltia quan ja s'acosten a nosaltres, quan ja no poden fer una vida normal i necessiten ajuda.
Uh-huh. I és en aquest moment, suposo, quan les famílies hi estan directament 100% involucrades, perquè, tal com estàs dient, imagino que no tots els malalts són directe o indirectament dependents, sinó que molts poden fer vida normal i altres sí que són dependents d'aquestes famílies.
Sí, clar. Hi ha un primer moment, per exemple, si és en fases amb brots, vale? Hi ha un primer moment que ja et dic que la persona està hospitalitzada i pot tenir fallos de coordinació, tremolor, rigidesa, formigueig, debilitat, trastorns visuals, és a dir, pot tenir bueno, problemes de memòria, de tot, eh? Llavors, realment, en aquell moment sí, però igual podríem dir que al mes es recupera i és doncs, com una pneumonia, un refredat complicat, no?, que es complica, però aconsegueixes remuntar, no?, i portar una vida normal. Clar, en aquells moments sí que hi ha un moment en què la família es bolca molt amb aquell malalt, però quan recupera una mica la seva activitat, doncs es van relaxant, no?, i els hi permet a tothom fer una vida normal, amb un petit seguiment, però una vida força normal. Quan l'esclerosi va evolucionant i aquests brots es repeteixen, que la repetició depèn de la persona, del ritme de vida, de moltes coses, no?, hi ha persones que poden estar 3, 6 anys, 10 anys estables sense un altre brot i persones que cada any tenen un brot. Mm. Això evoluciona amb cada... depèn de la persona, no? Llavors, clar, és el joc i les grans diferències, no? Persones que han estat diagnosticades fa 10 anys i una només li ha tingut un brot o dot i una altra que està molt fotut perquè, no, és que jo cada any tinc un brot i mai em torno a recuperar a com estava, no? Vaig baixant a poc, però no arribo al 100%. I llavors, clar, és en aquell moment en què la família ha de fer costat a aquesta situació i estar al costat de la persona afectada.
Uh-huh. Considereu que és important que aquestes persones, tot i que puguin fer una vida normal en la majoria dels dies de l'any, coneguin l'entitat i vosaltres aneu de fer ressò de totes aquestes ajudes que els hi oferiu?
Sí, jo crec que el tema de tenir informació no sobra. Vale? És a dir, estar informant no vol dir tenir cap obligació d'haver de fer ni de res. És a dir, tu has de saber que hi ha un tractament, que això a nivell mèdic es sap, un tractament a nivell farmacològic, però que hi ha un tractament no farmacològic, que pot ser la fisioteràpia, la logopèdia, la neuropsicologia, si hi ha fallos de memòria, a nivell de teràpia ocupacional, qualsevol de les disciplines aquestes pot beneficiar-te. És normal que si tu pots fer una vida normal, rebutgis això i en el fons segurament no et fa falta, per la qual cosa és normal. Però també és important que sàpigues que existeix, perquè en el moment que et faci falta no vagis donant toms i sense saber cap a on has d'anar, no? No, en el moment que em fa falta sé que està a l'avant i que em poden ajudar en aquests aspectes. Jo crec que és l'important. També a nivell, jo crec que hi ha un aspecte que, tot i que físicament puguin estar bé, un aspecte de psicologia, no? Un seguiment de preocupació, no? Tu estàs bé, però igual un dia et dona per pensar, i si em torna a passar, no? Doncs nosaltres també fem una mica el suport psicològic i l'acompanyament en aquest sentit, perquè creiem que també és molt important.
Perquè de totes aquestes activitats que ens parlaves, és a l'Avant mateix que les feu o n'informeu i assessoreu?
No, informem, assessorem i realitzem teràpies individuals a totes les persones que ho necessitin. A nivell de logopèdia específicament, qui necessita fisio, doncs fisio, no? Per treballar coordinació o equilibri. Qui li pugui fallar la memòria, doncs una neuropsicòloga individual. Qui pugui tenir un problema d'articulació que es diu disàrtria, doncs una logopeda. Qui si tingui problemes dintre de casa per ser autònom perquè li costa la precisió fina acordar-se els botons o acordar-se el sostenidor, petites coses, sé qui, el terapeuta ocupacional. Llavors una mica avaluem a la persona, tenim capacitat d'avaluar-lo, tenim uns tests de valoració i amb els resultats decidim quina és la teràpia que necessita.
Quines són les demandes, si és que en feu alguna, des de l'entitat, des de l'Avant, tant a l'Ajuntament com a les administracions?
Clar, una mica és fer el seguiment, no? És a dir, aquestes persones a nivell mèdic estan, tot aquest sistema que tenim, no? A nivell públic ho cobreix, però hi ha tota una vessant psicològica i de símptomes, no? Que hi ha una mica de carència. Realment les entitats estem perquè estem cobrint una necessitat que la població té i que les administracions no arriben a donar. Jo crec que una mica el recolzament, el que podem demanar als ajuntaments i això és que recolzin aquestes entitats, vale? Com en el cas que està fent l'Ajuntament de Sant Cugat, és recolzar una entitat que està donant un benefici a persones que ho necessiten, a modo de rehabilitació, de cessió d'espai, de subvencions, de la manera que sigui, de divulgació, però recolzar i aprovar l'activitat que s'està fent dia rere dia per a aquestes persones.
I parlant ja més en general, la situació actual de la malaltia, de l'esclerosi múltiple, quins són els avanços que s'han fet en els últims temps?
Clar, una miqueta sé que ha sortit un article que parla de que hi ha un fàrmac que es preveu que pugui sortir en el mercat en breu i que és un fàrmac oral. Ara mateix el fàrmac que utilitzen ells és, és punxat, vale? I a més necessita nevera. És una mica incòmoda, no? Si estàs a casa no passa res, però per portar pel carrer a ple estiu és complicat transportar aquest fàrmac, no? I d'alguna manera que sigui oral, que sigui una pastilleta normal, que puguis portar a la butxaca o al bolso sense haver d'estar pensant en el frigorífic, jo crec que ja és un avanç, no? És un petit pas, tot i que pugui ser guanyar el mateix, però com a mínim és més còmoda per les persones.
Doncs en aquest procés estem. Aquest fàrmac l'anunciava la Fundació Esclerosi Múltiple, que segons diuen doncs sortirà a finals d'aquest mateix 2011, a finals d'aquest mateix any. D'això es tracta, no? De tenir entitats, fundacions que treballin doncs per aconseguir millores i avenços perquè aquests malalts tinguin una millor qualitat de vida i res, suposo que en aquest treball és en el que està també l'entitat Avant, i en concret Avant Sant Cugat.
Molt bé, doncs, sí, en això estem.
Doncs moltes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres.